Fabricació pròpia.
I escaig que passen de 2:15 de la tarda. Què tal? Com esteu? Molt bona tarda a tothom. El Barça ha accedit als quarts de final de la Champions després de superar el Nàpols per 3-1. Això sí, Xavi carregant igualment contra la premsa, eh? Déu-n'hi-do. Això, puc dir que ja m'avanço a l'Uri, que és el que no es pot treure del cap, sens dubte. Nosaltres ho hem intentat, però no hem pogut durant tot el matí. Ha estat una font d'energia i entusiasme aquesta victòria del Barça. Ja ho cantaven els Temptations, de fet, els estem escoltant de fons, aquest so directe des de Detroit, als Estats Units. Estem preparats, get ready, pels quarts de final de la Lliga de Campions. Feia alerta 4 anys que això no passava. I per això repetim, estem preparats pel sorteig de divendres. Preparats per jugar contra Guardiola, contra el Bayern, contra el PSG, contra el Madrid, contra l'Arsenal, i també pendents dels partits que queden per jugar aquest dimecres. Com a baldufes, jugarem el so de la Champions. I com ho deien i feien els Temptations, el Barça està preparat per conquistar tots els cors europeus. Veurem també què passa amb els pressupostos. Notícia a l'última hora, ja sabeu, d'aquí una hora aproximadament s'han de votar aquests pressupostos de la Generalitat, pendents d'un sol vot pel suport de la diputada no adscrita Cristina Cassol, i des d'aquí al Fabricació ho seguirem tot plegat. Per tant, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Vinga, 3 minuts que passen de 2:15 de la tarda. La sotsdirecció del Fabricació pròpia, Marta Jarque.
Molt bona tarda a tothom, però especialment al Cobercí.
Pau Cobercí. Molt bé.
Ell ja sap a què em refereix.
Espera, abans de que saltin, deixa'm els presentar, perquè si no, els guions, Cesc Verginet.
Molt bona tarda a tothom, especialment a la Marta Jarque.
Home, t'ho agraeixo.
Ella ja sap per què.
Espera, deixa'm presentar l'altre, que també vol dir alguna cosa segur. A la producció, Ori Francisco.
Molt bona tarda. Haig de dir que jo ja m'ho he tret del cap, això. O sigui, he entrat a la redacció i he dit visca el Barça, ja ho tenim coll avall. Ara, no comparteixo aquest optimisme de que vingui Guardiola, que vingui el Bayern, que vingui el PSG.
Ai,
no.
Sí, home, sí, ja està. No cal passar a semifinals. No,
bueno, objectiu complert, no? En principi, ja hem cobrat el que havíem de cobrar, a partir d'ara ja podem fer el ridícul com cada any una altra vegada.
Ui, és que
ja
ho
veureu. Què preferiu?
Et donaran el carnet de tribunero, el número 1, soci fundador.
Jo el tinc.
De moment tenim un sorteig divendres, que això ja fa festa. No? Vull dir, aquest sorteig de Champions a quarts.
Però què preferiu, que us elimini la toia del grup o que t'elimini en Guardiola i ja deixes de patir?
A mi que m'elimini en Guardiola. Sense cap mena de dubte.
Mira, qui també està patint, qui també està patint i està dient la seva des de la Peixera és en Ferran Capdevila, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, la Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, el món digital i el món sonor, ells dos, José Matosas i Paula Moreno. Tots som de Fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
El piano no només amb allò que portava dins, no només explicava la seva vida, sinó que ens explicava la vida de tots.
És que ja he dit tantes coses.
M'ha sortit com de... una miqueta com...
Com volies.
T'ha quedat molt bé.
Ah, molt bé.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
O sigui, la Harki està fent com els pressupostos ara mateix. Vull dir, saps que pengen d'un fil que no ho sabeu vosaltres, eh? Mare meva, tu, Toscano. És que, clar, s'havien d'aprovar aquests pressupostos aquest matí i en Toscano els explica i la Júlia Julve, que estan pendents d'aquest vot. Per tant, hi ha hagut aquest malestar per la votació d'aquests pressupostos que es preveu molt ajustada i que viurem en directe des del Fabricació. Serà a 3:45 de la tarda. Per tant, d'aquí una hora, Harki, ja sé que es bufegues perquè això aquesta tarda...
massa coses.
Serà un no parar.
Sí, interessant. Bé, d'aquí res, què farem? Comencem pel principi. Repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Això ja ho tenim. Després, també, al nostre espai social dels dimecres, parlarem de l'entitat per l'altre cor cremat de Barcelona. D'aquí res, han organitzat un nou concert per contribuir en la seva causa, ajudar els més necessitats, i és per això que avui la nostra companya ens en parlarà d'aquest projecte amb la presidenta de l'entitat, Mercè de la Torre. I tot això, avui també farem la digestió per valorar el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. És el lingüista, ja sabeu, escriptor i traductor Albert Janer Riera. Mm-hmm. Albert Janer Riera és una de les personalitats de la cultura catalana més rellevants del segle XX i XXI, eh, Harki?
Mm-hmm. Exacte, ell de manera constant, eh?
Constant, discreta i sense estridències, ha desplegat la normalització de la llengua catalana en diversos camps i també se'l coneix per haver donat el nom, per exemple, dels barrufets.
Sí, i del verb barrufar.
En català, correcte. Sí. I també per haver deixat d'empremta claríssimament en diverses generacions com a director de la revista Cavall Fort. Avui analitzarem aquest premi en el moment de la digestió. Vinga, va, això, com dèiem, serà abans de les 4. També seguirem, com us estem explicant, aquesta votació dels pressupostos. I a partir de les 4, avui, parlarem amb una campiona de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, de marxa atlètica. Ella és Sofia Santacreu. Sofia Santacreu acaba de fer 18 anys, però el món de l'atletisme fa temps que es parla ja d'aquest nom, una atleta acostumada a trencar rècords de precocitat. De fet, ahir mateix va recollir el premi a millor atleta promesa de l'any i avui ja estarà amb nosaltres al Fabricació a partir de les 4. Després tindrem la periodista Elena Neira, amb qui repassarem avui grans sèries que mai han guanyat un Emmy. Sèries com, per exemple, aquesta.
Está muerta, envuelta en un plástico.
¿Quién mató a Laura Palmer?
Primero debo contarles mi sueño.
Tots heu caigut, no? Amb quina sèrie estem parlant? Estem parlant de Twin Peaks, o, per exemple, aquesta.
In 2002, the FBI closed the X-Files and our investigation ceased.
But my personal obsession... Francisco, et posaràs les mans al cap.
No puc creure que no hagi guanyat millor Emmy, això.
Expediente X. No, mai ha guanyat cap Emmy. Estem enfadats, estem
home,
indignats.
I molt, dolgudíssims.
I, però, de fet...
encara existeix aquesta sèrie o ja no?
Vol dir que pot fer un Emmy pòstum.
Sí. La pots veure a Disney Plus.
Ah, mira.
I, de fet, la repassarem avui amb la Neira. També li preguntarem el que queda de ressaca dels Oscars. I un dimecres en què, a partir de les 5, déu-n'hi-do, ja us ho hem dit que la tarda ve carregadeta, ens deixarem portar per la ruta que ens proposi el periodista i autor del compte de X, de Twitter, Històries de Barcelona. Ell és en David Martínez. Avui parlarem de la patrona més oblidada de Barcelona, més que Santa Eulàlia, Santa Madrona. Una patrona que avui seria de màxima actualitat, això potser no ho sabeu, perquè era invocada per obtenir pluja en temps de sequera. I, a més, per cert, també és d'informació de servei, era una patrona que ajuda a lligar.
Ah, sí?
Mira.
Sí, que això també està bé.
No sabia Santa Madrona, que teníem una patrona per lligar.
Mira, doncs ens ho explicarà tot plegat en David Martínez a partir de les 5 i arribarem a les 6 de la tarda amb el País Petit d'en Cesc Marginet, que avui ens porta cap a on?
A Tor.
Oh! 9 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Ens hi posem. I like a rain. Mònica Jarque, que en 5 minuts ens situem a 3 quarts de 3 de la tarda, com dèiem. Marta, la realitat paral·lela, avui vols parlar de bunyols.
Sí, perquè, Mercè, és temps de Quaresma i el Fabricació Pròpia, ja sabeu que ens agrada molt regalar-vos cosetes i encara més endolcir-vos la vida, és la nostra debilitat, el nostre taló d'Aquiles. Per tot plegat i amb el poder que se m'ha otorgat, procedeixo a l'anunci oficial del dia. Música, José. Oients, oientes, torna la gran quina del Fabricació.
La quina del Fabricació.
Borat, sóc jo, Tururu 43.
Un sidral del forn Mistral.
Doncs ja està dit, nosaltres tenim una mica una mania d'allargar-nos molt quan s'ha de fer un anunci important i aquí, a aquesta casa, som més d'anar de cara a barraca, com el Barça de Xavi. Tenim una mica aquest deix. Dia important, demà el Fabricació Pròpia, data assenyalada, torna la gran quina del forn Mistral i és que els amics del forn Mistral saben el que us agrada i entenen les estanteries del seu obrador plenes. Per tant, en un nou acte de generositat faran entrega a un dels nostres oients. Atenció, d'una deliciosa safata de bunyols de Quaresma.
Bunyols.
Us barrufen els bunyols?
Moltíssim.
Nosaltres,
ho sabia.
De l'Empordà, de tot.
Farcits de l'Empordà.
De Mataró.
Qualsevol bunyol, mare meva, boníssim. Ara, els que estigueu a casa fent el cafè, imagineu-vos doncs, això, acompanyar-lo d'un bunyolet, que a més són molt lleugers, ensucradets, caben tota la boca. Boníssim.
I això no engreixa.
No engreixa, això prima.
Ni omple.
Aquests no computen.
Va, què heu de fer per guanyar la safata de bunyols? Facilíssim. D'entrada, estar il·lusionats i molt contents. Això és el més important. Si tu et presentes a qualsevol tipus de concurs, de quina, de tòmbola, a la vida. Aquesta és l'actitud que
l'important és participar.
Val? A vosaltres us agraden els bunyols, sí. A nosaltres ens agrada jugar. Sí. Per tant, l'atzar decidirà demà qui s'endú aquesta safata de deliciosos dolços de Quaresma, gentilesa, recordem, del forn Mistral. Recordareu, els oients més fidels, que per Reis ja vam fer una gran quina per regalar un tortell de Reis. Boníssim, ens consta. Sí. I 3 mesos després ens repetim dinàmica amb el postre de la temporada, que és el bunyol de Quaresma.
Boníssim.
Us explico, com dèiem, pels oients despistats, com ho farem, això. Doncs demà, una hora encara per determinar, a primera hora del programa, jugarem aquesta quina, aquest sorteig, aquest quinto. Mercè, tu ets la primera convocada. Uri, tu ets el segon convocat. Francesc, hem pensat que tu podries fer de lloro, del que canta els números.
Fantàstic. Tu has cantat alguna vegada?
Home, i tant,
quina,
sí.
O com ho dieu tu, vosaltres, a Terrassa?
Diem el quinto.
El quinto?
Nosaltres, a Berga, és el sexto.
És el... Sí. Clar, ja veuràs.
Sí, sexto? És un mes.
El sexto?
Sí, és un mes, és el sexto.
És més amunt que Terrassa.
Exacte,
per això. Se lo está inventando o és veritat?
Comprova-ho. No em creus?
Jo és que saps què passa, com que ets del País Petit. Ja no et crec. Llavors ja no ho sé. Però això és veritat o no?
Només tens credibilitat parlant de la Patum.
Oh, jo diu que no.
Només tens credibilitat parlant de la Patum.
Bueno,
en qualsevol cas...
Sí, va, explica'm.
El Francesc cantarà els números. Això serà com un sorteig, com un bingo, pels que no hi estigueu avesats. I jugarem, Mercè, tu com a directora, i et donarem una mica de peixet, perquè ets la més important. Després, Uri, tu i jo també. O sigui, jugarem els tres. Els tres primers oients que truquin optaran a padrinar a un de nosaltres, val? O a l'Uri, o a la Mercè, o a mi, i demà farem aquesta quina amb el Francesc Marginet, i qui guanyi de nosaltres tres cedirà la safata de bunyols a l'oient.
Cedirà.
Que el tingui
això
apadrinat.
Això hauria de ser
així. Si no guanya...
normativa, eh?
Home, què te'l quedaries tu?
Bueno, prèvia cata i
no,
cedim.
No, clar.
Això no s'hi val, eh?
No. Perdona, què volies dir?
No, vull dir, pel lloro no hi ha res.
Pel lloro?
No sé.
Les engrunes?
Uns quicos o una...
Alguna cosa et donarem.
Una mica de
mi. Ja t'endolçarem la tarda.
No pateixis.
Per tant, és molt senzill. no?
Vull dir, sí,
la dinàmica, és molt
senzilla. Mira, si us sembla, obrim línies en aquest moment, ja, perquè així no teniu tota la tarda per trucar i dir, doncs, si voleu que l'Uri, la Mercè o jo mateixa jugui en el vostre nom. I a partir d'aquí, doncs, ens anem organitzant, Francesc, tu al capdavant, i veiem, veiem com ens en sortim. Mercè, digues tu, amb la teva veu avellotada, quin número han de trucar els oients?
Els oients ara mateix han de trucar al 93 409 27 71.
Això!
93 409 27 71.
Ei,
ja estan trucant. A veure, primera trucada, primer oient. Anem a saber qui vol aquest oient que representi demà en aquesta quina. Si la Marta Jarques, si el Francisco o una servidora. L'Ester, és l'Ester? Ens truca l'Ester des de Barcelona i ara li ha de dir... No, no, digue'm, perquè anem una mica justos de temps, Ferran. A veure, qui vol, nervis, tensió... No, ha de triar ella, tal li
és. Ai, mira, pobra, no, clar, Ester. No, volem posar un compromís.
Va, digues un nom, Ester, l'estem esperant.
L'Uri va jugar molt bé, l'última quina.
Vinga, va, què creus, Ester? L'Ester vol parlar amb el Ferran, eh?
Jo crec que sí, és que és encantador.
La Marta Jarque!
Ai, no, Ester!
Marta Jarque contenta, ballant.
Que bé, Ester, ja veuràs com guanyarem. Jo intento fer trampa sempre que puc.
Sí que és veritat, això.
Per tant, val. Tenim un jugador. Ens en falten dos.
Dos.
93 409 27 71. Si notes que estem comunicant, perquè l'Ester, clar, vol parlar amb el Ferran, llavors, clar, està comunicant. Per ser res, us donem un altre telèfon. 93 409 27 73. Parlareu amb el José. 93 409 27 73. Si voleu parlar amb el José, això fa il·lusió sempre, perquè és el tècnic.
Simpàtic, molt simpàtic.
I podeu triar entre el Francisco o entre una servidora per jugar demà a la quina. 93 409 27 73. Queden places lliures. Afanyeu-vos.
Doncs, fet l'anunci, i per anar obrint boca, jo us he fet una petita selecció molt breu d'alguns bunyols que han fet història. Deixarem davant de la foto de la Kate Middleton, perquè ja s'ha anat parlat massa, i pobra gent, prou feina tenen,
relativa.
Si us sembla, canviem de latitud, però no deixem la caspa, per parlar del primer bunyol d'aquesta curada selecció, que és la renovació del Temple Merengue.
El Bernabéu no ha quedado bien!
És molt important que riguem mentre no s'enllesteixin les obres del nou Spotify Camp Nou. Tenim, per tant, encara uns mesos de coll per riure'ns d'aquest bunyol, el bunyol més mediàtic dels últims dies, que és la renovació del Bernabéu, que fa patir els madridistes i que molts titllen directament d'una estafa arran d'unes imatges que corren per les xarxes on es veu l'estructura d'aquest antic estadi i la nova carcassa metàl·lica exterior, que sembla un ratllador de Parmigiano. Amb això ja estarem d'acord.
Sí.
1.100 milions d'euros, que sembla que no han estat suficients per convertir el Bernabéu en un dels millors estadis del món. Hi ha algun blaugrana que apunta fins i tot que el nou Bernabéu és l'antic Cort Inglés de Francesc Macià, però més lleig. Trobo que està la comparació
ben transportat, sí, sí.
Un bon bunyol ensucrat pels bons resultats de l'equip, val a dir. Líder a la Lliga, recordem, i els sorteig de quarts de la Champions. Jo dic que passar a semis amb una victòria al Cort Inglés de Chamartín seria una autèntica delícia. Voleu un altre bunyol? Mercè, tinc
per
temps.
Per favor, mira, espera't. Fem una cosa, perquè està parlant el Ferran altra vegada pel telèfon. Roser Badia, segona concursant de la quina, i l'ha triat a l'Uri.
Francisco!
Ah, no, espera't.
Ai, no, que això però és com els Oscars. No, va ser el final.
Sembla això de La La Land. I aquí
és que
hi ha hagut una recollida de cable.
Jo no vull aquí compartir bunyols i no em triarà ningú.
Ho ha canviat a última hora, Roser.
Has fet bé, Roser. La Mercè sempre guanya.
No és veritat, això, sí. Roser.
Ha fet una paradinha.
Jo crec que hauries d'haver triat en Francisco.
No ho sé.
Per tant, Roser, finalment, amb qui ha triat? Amb Cesc Marginet? Però si el Cesc...
No, jo sóc un lloro.
Però Mercè, tu.
A l'Uri.
No, digui-li a Roser que el Francesc no pot, que és el lloro. Vale, va, doncs ja, jo represento la Roser.
Ara, home. Vinga, bravo.
Per tant, ens queda un jugador, perdoneu. Últim jugador, última plaça per aquests bunyols.
Uri Orfa, de moment de padrí.
És que m'he fet mala premsa, jo.
Va,
us prometo que us cediré els bunyols.
Recordem el telèfon. 93 409 27 71.
La quina del Fabricació.
Borat, això jo...
Cururu 43.
Un sidral del forn Mistral.
Vinga, va, que ens queda aquesta. Ui, ja està,
truqueu.
Ja està.
Mira, ja està sonant això.
Francisco, aquest és el teu
aquesta
destí.
Aquesta és assignació directa, assignació directa, ja.
No li donen temps per res al Ferran, que està mossegant no sé què té la boca, està acabant de dinar.
Avui no he dinat. Ferran Capdevila, ens has de dir només el nom d'aquesta persona, perquè sabrem directament que representarà, per tant, a l'Uri en aquesta quina.
Una panera de punyols, eh?
Que jugarà de màquil fabricació. Eulàlia Grau, Eulàlia Grau.
Eulàlia!
Farem el que podrem, Eulàlia.
Tot dones, eh?
L'Ester, la Roser i l'Eulàlia, m'encanta.
Des de Sabadell, eh? La Roser va dir des de Cerdanyola i l'Eulàlia des de Sabadell.
Veus?
I l'Ester des de Barcelona. Per tant, Ejarque, ja ho tenim.
Això ja està tancat. Ja no queden més participants. Per tant, Alea i Acta Bunyol Est. Per tant, demà, Francesc, la responsabilitat és tota teva.
A les mans dels llocs. Si estàs a les meves mans, els bunyols me'ls foto jo, eh? Jo t'ho dic ara.
Deixeu-me acabar amb un bunyol, que us vull explicar.
Vinga, va.
Parlem d'un animalet que el dissenyador li va sortir també força desajustat, que és el peix ratpenat de llavis vermells. Recordem que, parlant de bunyols, doncs avui hem fet un repàs d'algun dels bunyols més impactants actualment, i aquest és un bunyol, directament un bunyol de la creació, amb totes les lletres. Un peix que és un Frankenstein en miniatura i que no s'atreveix a sortir de les Illes Galápagos.
M'estranya,
fa molt efecte. per acabar-ho de rematar, pobra bèstia, no sap nedar. És a dir, va caminant. Uns peuets i va caminant.
És un peix, eh?
De debò, sí, que si sou a casa, busqueu una imatges, perquè en aquest cas el nom fa exactament la cosa. És un peix en forma de ratpenat, ja us n'he posat una foto, companys, amb uns llavis tristons com de pallasso,
sí,
de color vermell passió, i mirada com una gabòrnia. Vull dir que ja es veu que no té massa coses al cap.
Té cara de capibara.
Sí, sí, i el nas peludet, també.
De capibara?
Carai, m'ha quedat impactada amb això.
No hi havia pensat, però segur que sí. Mercè, deixa'm acabar amb un últim bunyol, un bunyol, en aquest cas informatiu, un bunyol que està exposat a la vitrina major del Museu dels Bunyols, com si fos la Mona Lisa, una ficada de pota per la història, amb nom i cognoms: Beatriz Pérez Aranda.
Y el que está haciendo el más rápido es Cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información.
Vinga, va, doncs, després d'aquests bunyolets que ens ha presentat avui la Harky...
Què us ha semblat?
Realitat, perfecte.
Preciós.
7 minuts per arribar al punt de les 3. Francisco, allò que no et puguis treure del cap, que el tinguis allà durant tot el matí, ja sabem que el Barça...
Ja està fet.
Ja està fet, per tant, endavant.
Ai, sí. I aquest matí, mentre estafanejava per Twitter tot buscant merengues llorones, reclamant penals inexistents i conspiranoies vàries...
Ai, que bé.
Per desprestigiar la victòria i el passi a quarts de final del Barça a la Champions, m'he tomat amb un parell de temes curiosos. El primer és molt complex. És tan complex que només el tractarem a moda d'introducció, perquè me'n vull documentar de forma més rigorosa i extensa.
Molt bé.
I el titular diu així. Leo Messi...
Messi!
Nueva imagen de una marca de ropa tradicional de lujo de Arabia Saudí. Teniu la fotografia corresponent.
El Messi, com ha acabat.
Hem de dir que...
Com s'ha de veure?
Quina cara pena que fa aquest home.
Això... No m'estranya, Mercè.
No, això, no? Això és com la Kate, que li han posat la cara, la Kate Middleton.
Sí.
Mira,
Photoshop.
Fotomuntatge.
Tota notícia que busco la intento contrastar amb les meves altes esferes inferiors a la Mercè, que és Marta Hart, que ho hem contat aquest matí, i ella m'ha dit, és intel·ligència artificial. M'ha dit, això no pot ser veritat. Per tant, he estat contrastant i és 100% cert.
És cert, eh?
Sí, sí,
ho has confirmat? Sí, sí. Has trucat al verificat?
He trucat a la Razón. No, entre molts articles dels que he visitat, un era el de la Razón i la pàgina web en qüestió d'aquesta marca, que es diu Sayar, amb dos Y's.
Uf, tenen tota la credibilitat del món.
Home, surt. L'astre argentí és ambaixador turístic de l'Aràbia Saudita des del 2022.
Fort.
I ha trobat un foradet a la seva apretada agenda de partits de costellada a la MSL. Perquè allò...
Allò no. Allò és dels veterans.
Allà no entrenen.
Casats contra solters.
Van a pasturar, exacte. Doncs per fer un dels actings més vergonyants que recordo en termes de moda, i penseu que jo, en termes de moda, en sóc un expert.
Això no era demà.
Pet a porter.
Demà toca moda, Mercè.
Oh, demà toca moda. Museu avui.
Això és una bona llufa, eh?
Una llicència.
Quin horror, tu. La gent dinant i aquí, fabricació.
La gent fent el cafetó. De bunyols.
Fabricant aquí bunyols. Adéu.
Aviam, no es pot ser el millor en tot, no es pot excel·lir en totes les disciplines. Jo, si voleu veure l'Òscar a la pitjor interpretació, entreu al compte de Twitter de Sayar, S-A-Y-Y-A-R.
Però és que els oients, perdona, Uri, perquè se'n facin una idea.
És impossible que se'n facin una idea. Ja, és l'anèssim, aquesta cara de...
De pena.
Sí,
de fora de lloc.
És com que està fent una operació matemàtica molt complicada.
Però explica què porta el cap.
Porta el turban. Se'n diu Shmek, algo així. Bueno, la indumentària apropiada a Aràbia Saudita. I és una roba de luxe que està promocionant aquesta estrella. I us recomano que ho mireu a internet. I ja està. Dit això, és com si... endavant. Següent tema. Va, que en farem via. El segon tema, el que és realment important, parteix d'un gràfic que ha vingut a mi, com el piano de Ramon Gené. Jo me l'he trobat.
Ens va marcar, l'entrevista.
Sí, se'n sap tant de parlar, aquest senyor.
Sí, és un venedor molt...
No, venedor.
Amb el bon sentit de la paraula. Sí, sí. Jo li compraria...
Francesc Jardinet.
No, vull dir que jo em faria del Madrid, si m'ho demanés.
Exacte.
Soc fan d'ell, soc molt fan.
Doncs he trobat el compte de Twitter, @nocontexthumans.
Ah!
I us heu d'imaginar el típic esquema en forma de formatgets del Trivial que pretén explicar el comportament humà en un context social del tot oblidat per a mi, anomenat festa.
Fiesta, que fantàstica esta fiesta.
I amb la idea ens proposa... Aquest gràfic que ens proposa és que cert tipus d'humans indiquen que un 22% del temps que passen a una festa el passen menjant, val? Un 1% el dediquen a parlar, a socialitzar, i el 77% restant se'l passen pensant si ja ha passat prou temps com per poder marxar sense quedar malament amb l'anfitrió.
Això és així.
Ui, tant.
És correcte. Ui,
tant. O sigui, ho confirmeu 100%,
Sí.
A més, encara s'han equivocat amb els percentatges. Jo diria que...
Ho inflaries o ho escurçaries més. Clar, jo us havia preparat aquí una sèrie de preguntetes només per aclarir-ho, perquè jo fa molt temps que no surto i a mi se m'ha convidat a una festa cap de setmana.
Ep.
I jo no sé com haig d'actuar.
Bona festa.
Per tant, us proposo un petit qüestionari rapidet per consensuar quin és el comportament adequat en una festa. Partim de la base, aquests percentatges els doneu total veracitat, eh?
Sí.
Segur?
Sí, sí,
22%
sí, sí.
Menjant, 1% parlant?
Sí. Això no, aquí no, Mercè. Nosaltres som més de xava.
Depèn de la persona.
Dos. Què vols dir, que només hi ha una persona en aquesta festa?
No, home, no, però la persona qui trobis. Serà un 1% o no. A veure, aquí, justament, en aquesta taula, jo crec que aquest 1%...
No, sí, aquest 1% no comptaria.
Però sí que no dinem mai. No. Dic, el menjar aquí...
Exacte.
A mi em passa això, em passava quan sortia, que em descuidava de menjar.
Clar.
Estava xerrant...
I després pagues les conseqüències, eh?
Sí, senyora.
Sí, pagar, mengeu.
Perquè hi ha gana.
Mengeu.
Però el 77% del temps us el passeu pensant, hauria de marxar ara, ja.
Jo més, que em puc marxar sense que la gent no se n'adoni.
Exacte, és una de les altres preguntes. La coneguda tàctica com a bomba de fum, la compreu?
Hi ha gent de la casa que les fa molt bé, eh?
Què vol dir?
Ui, dit acusador.
Sortia fa poc, rapidíssimament, un estudi que deia que la gent que feia bomba de fum vivien més anys, o sigui que l'esperança de vida era més llarga. Jo només us dic això.
Clar, perquè no acaben tan malament.
I per acabar, us endueu menjar i begudes pel camí o per l'endemà d'una festa?
No.
Sí.
Això ho havia fet alguna vegada. Jo baixo la brossa.
Sí.
Ho havia fet alguna vegada, això.
Però això no et conviden a més.
No, home, jo porto el meu i si el meu no ho toca ningú...
Porta't bé dissabte, eh?
Sí, home, sí, farem el que podrem.
Jo en casaments he arribat a omplir-me les butxaques.
Caram.
De què?
Del traje.
De menjar?
D'allò que treuen a última hora pel bus de tornada.
El bus de tornada. Es va descobrint l'autèntic marginet.
Sí. I llavors el reparteixes, eh? No me'l quedo jo.
Els casaments sí que es treuen els ciris, no? Allò que ells posen allà al mig del... Sí, home, aquelles espelmes.
Les decoracions, els centres de taula.
Això sí, no, però jo dic la teca.
Tu dius la teca?
Clar, però jo els ciris i els centres de taula no me'ls quedo pas.
No te'ls pots menjar.
No? És lo bonic,
no,
eh?
No me'ls puc menjar i no m'hi queben a casa.
Preciós.
Les galetes que treuen allà.
A la matinada, la gent dona una mica de pica-pica.
Fem una cosa, fem una aturada.
Vinga.
Uri, tu acabeu de digerir
el
que puguis fer, això, perquè dissabte festa grossa aquí al Fabricació. Marxem a publicitat i a la tornada avui us volem avançar a l'espai social del Fabricació. Després, no us preocupeu, perquè encara tenim pendent les vintage del Cesc Marginet. També tenim pendent la penúltima hora. I per cert, la digestió, Jarque.
Sí.
Important avui. Mm-hmm. Però abans... Marxem a publicitat i a la tornada parlarem amb Rosa Maria Gené d'una entitat social que ens ha robat el cor, perquè es diu així, per l'altre cor cremat de Barcelona. Parlarem amb la presidenta de la seva entitat, que és la Mercè de la Torre. Tot això després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims, perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle?
Bé, ja sabeu que cada 15 dies dediquem un espai de Fabricació pròpia a parlar-vos d'un projecte social i per això saludem a aquesta hora la nostra companya, la Rosa Maria Gené, redactora del setmanari Catalunya Cristiana. Què tal, Rosa Maria? Com estàs?
Molt bé, aquesta sintonia cada vegada m'agrada més.
M'agrada més,
Molt, molt.
És que, clar, és una sintonia tan maca per explicar coses maques. I, de fet, coses maques. A veure, us expliquem... Avui l'entitat que ens porta Rosa Maria és maco. En si neix d'un fet que no va ser tan maco, però el recordem. Perquè avui volem recordar una de les dates més fosques de la història de la cultura catalana. Estem parlant d'un 31 de gener de 1994.
Las llamas se han propagado rápidamente por el techo que al ser de madera se ha desprendido sobre el patio de butacas. Un grupo de colegiales de visita en el liceo y el personal técnico, alrededor de unas 100 personas, han tenido que ser evacuados. Los esfuerzos de un enorme contingente de bomberos se han revelado inútiles en la lucha contra las llamas. Una densa humareda ha cubierto el cielo de Barcelona durante todo el día. Miles de personas han acudido a las Ramblas, pese a que han sido cortadas al tráfico en ambos sentidos, para ver cómo una de las óperas más importantes del mundo quedaba reducida prácticamente.
Clar, m'ha enganxat un fragment de la notícia de l'incendi del Gran Teatre del Liceu de Barcelona que ens deixava tots, Rosa Maria, jo ho recordo perfectament, amb el cor encongit, i aquest 2024, clar, fem comptes, ja en fan 30 anys. I per tot plegat, Rosa Maria, avui coneixerem una associació que porta per títol això mateix, Per l'altre cor cremat de Barcelona.
Per l'altre cor cremat de Barcelona. I és curiós perquè és una associació que neix d'una expressió que apareixia a molts mitjans i molta gent la feia servir, que deia s'està cremant el cor de Barcelona. I aquesta expressió va impactar la Mercè de la Torre i altres persones, i la primera reacció va ser pensar no és cert, no s'està cremant el cor de Barcelona. S'està cremant el Gran Teatre del Liceu, això sí, però el cor de Barcelona és una altra cosa. I d'aquest pensament va sortir, jo diria que en dies, l'associació Per l'altre cor cremat de Barcelona, ajudant al Quart Món.
Doncs saludem a aquesta hora a la presidenta de Per l'altre cor cremat de Barcelona, que és la Mercè de la Torre. Mercè, què tal? Com estàs?
És molt bé i contenta de poder compartir aquesta zona amb vosaltres.
I nosaltres que hagis pogut venir fins aquí, fins a Ràdio Estel, avui al Fabricació Pròpia. No sé, jo crec que aquesta pregunta li fem a la Mercè, Rosa Maria, però també li fem a tots els oients, no?
Sí.
Però a tu concretament, Mercè, tu com recordes aquell 31 de gener de 1994?
Pues jo recordo començar el dia i al cap de poca estona estava sentint la ràdio i van començar a donar la notícia, la trista notícia, d'aquell liceu, de que possiblement dos o tres dies abans havia passat per davant, s'estava cremant. Però com és possible això? Clar. I llavors, doncs, clar, totes les notícies, sempre que esclata un fet així, doncs eren de, doncs, no sabien que si ferits, que si els bombers, que si passava, que com havia sigut això, que com era possible, que el dia anterior havien fet una òpera, però bueno. I llavors, doncs, va sorgir això que acaba de dir la Rosa Maria, la paraula aquesta clau. S'està cremant el cor de Barcelona. I aquí sí que, sincerament, se me va encogir el meu. Se me va encogir el meu i vaig dir, no, això sí que no. El cor de Barcelona no és ni el Liceu ni cap lloc de Barcelona, per important que sigui. El cor de Barcelona és el de la persona. I en concret de la persona que pateix. I en concret, darrere del Liceu està el Raval. El cor de Barcelona està repartit per tota la ciutat, però el Raval... Parlem de 30 anys després, això també ha canviat molt. Era un cor que estava patint. I per què sabia que estaven patint? Perquè en el món que jo movia, en les persones que jo parlava, en el voluntariat que feien, estaven rebent que hi havia un cor que realment estava patint i que continuava patint i que no deixava de patir i que en concret... unit a aquesta paraula de cor, automàticament es van començar a dir el tal entitat donarà... Llavors ens parlaven de pessetes. Mm. Tantes pessetes. Mm. No, un milió. Un no sé quant. I nosaltres dèiem, ei, escolta, ni s'està cremant el cor de Barcelona i quines ajuts reben aquestes entitats que estan patint crisis, una paraula desconeguda que no se sent mai. Ja tenien dificultats econòmiques i per allà no hi havia aquestes donacions tan ràpides. I bueno, doncs vaig sentir la necessitat de posar en marxa el què? Doncs el telèfon. I vaig començar a trucar a les persones que podia donar resposta al negoi i totes comunicaven, dos o tres trucades que vaig fer. Com és possible que estiguin trucant? I jo necessitava parlar amb elles. Clar, elles m'estaven parlant a mi i jo també estava trucant. Què passava? Que les persones a les que jo trucava havien sentit la mateixa punxada al cor.
Uau!
I mires si la punxada va ser forta, que el dia 12 de febrer, 12 dies després, a més un dia emblemàtic, dia de Santa Eulàlia, es registrava l'associació. És que no van necessitar estudiar. A veure, com ho farem? I que no van dir, no, això no pot ser. Ens hem de reunir, hem de fer alguna cosa. Com ho farem? No sé. I clar, van preguntar, bueno, doncs haveu de fer una associació, si voleu fer una crida conjunta. Ah, doncs vinga, va, fent-ho. Ens vam reunir a la sala Joan Pau II, ara és ja Sant Joan Pau II, el papa que tenien, a la sala de la parròquia del Remei, que era on estàvem ubicades les persones que ens estaven trucant. Ens vam reunir i vam fer l'acte fundacional. El 12 de febrer es va portar a Justícia, que llavors estava al carrer Llúria, i van donar el tret de sortida a l'associació.
I comenceu, o sigui que... comenceu aquest camí de solidaritat a través de la música. Era un imperatiu obligatori fer una música, ja que parlàvem del Liceu, de la lírica, de l'òpera.
És que, clar, nosaltres vam dir, hem de fer alguna cosa. I això es va crear. I llavors, doncs, ja teníem el marc referencial, que era l'associació. Què farem? No s'està cremant la joia de la corona de la música de Catalunya i d'arreu del món, el Liceu? Sí. No és la música, no estan dient que faran concerts, que faran... Doncs nosaltres també farem el mateix. O sigui, nosaltres l'única cosa que van ser va ser per l'altre cor cremat de Barcelona. És que nosaltres no vam posar el nom. El nostre logo és el logo de la L del Liceu, però en comptes d'una L tenim un cor. Mm. O sigui, nosaltres, quasi com aquell que diu, ens en van donar. Ens van dir, escolta'm, això és molt gros... Voleu afegir-vos a la lluita? I nosaltres van dir encantats, però sense saber l'un dels altres. I van dir, pues, a través de la música, si ells faran concerts, pues nosaltres també. Bé. No eren gent de la música, això també és important dir-ho, perquè podien haver estat professors, cantants, pianistes... No, eren gent que estaven dintre del món de la solidaritat, això sí, que feien voluntariat, que el coneixien molt bé, aquest món, i llavors doncs, ens vam posar en marxa i van dir, què farem? Bueno, doncs el primer que van fer és, com he dit abans, registrar l'associació. L'1 de juliol, la vam registrar el dia 12, però fins al dia 1 de juliol de l'any 94 no ens van donar el vistiplau. Les coses tenen un procés, exacte. I a partir d'aquest moment, d'aquest 1 de juliol, doncs, amb una maleta buida, totalment buida, van començar el viatge.
I van... Ara, aquest viatge, que si et sembla, Rosa Maria, Mercè, el repassem?
Sí.
Vinga, anem. Avui a l'Espai Social de Fabricació Pròpia amb la Rosa Maria Jané hem convidat a la Mercè de la Torre, que és la presidenta de Per l'Altre Cor Cremat de Barcelona. I clar, ara la pregunta ja és gairebé obligatòria, no, Rosa Maria, per fer-li la Mercè. Justament aquests 30 anys de camí, no? Explica'ns una mica a quina mena de projectes heu donat suport. També parlaves, no?, referent al Cor de Barcelona, com és també en bona part el Raval, no?, de com ha evolucionat el Raval amb aquests 30 anys. I sobretot, quines entitats, no?, se n'han beneficiat.
Bueno, pues nosaltres, com et dic, després d'aquest pas, que el nom de Per l'Altre Cor Cremat de Barcelona es va afegir aconsellats, i molt bé, per en Joan Gomis, que en aquell moment president de Justícia i Pau, que afegissin la paraula ajuda al quart món, perquè quedés clar que lluitàvem per l'altre cor cremat de Barcelona i que el que es pogués recollir aniria a la quart món. Doncs a partir d'aquí van començar, com he deia abans, amb una maleta buida, a veure, i sempre que busques, trobes. I sempre que piques, t'obren. I sempre que preguntes, et donen resposta. I nosaltres vam anar a la veritat, i aquesta veritat va donar resposta en la Mercè Torrents, una gran pianista i compositora que ja no està entre nosaltres, i una soprano, Núria Valle, que tampoc està amb nosaltres, però que quan l'entitat va fer 25 anys se li va retre homenatge a totes dues. Perquè elles van ser les primeres persones que van creure que aquest camí que nosaltres iniciàvem tenia sentit. I van fer un primer concert en el Casal del Metge al gener del 95, perquè les coses necessiten aquest temps i aquest procés. A partir d'aquí van anar afegint en aquella maleteta una fulla de paper. El nostre programa de concert és el mateix des del primer dia. És una fulla de paper que l'única cosa que fa és canviar de color.
L'has portat aquí, eh? O sigui, és aquest, és aquest.
Aquesta fulla. L'única cosa que canvia de l'any passat aquest, sí, és el color, perquè hi hagi una diferència. Una fulla de paper. Aquí no hi ha un cartonatge, aquí no hi ha un disseny...
Res
aquí no
digital.
Hi ha...
No. Tot
és
manual, eh?
El missatge és molt potent. Per tant, no l'envoltura no és necessària.
Ja.
No ha canviat en res. Allò que diu en una columna, i que t'ho diu molt bé, per això jo insisteixo molt, no et llencin al programa quan acabi el concert, guardi-se'l. Aquí tenen tota la informació. Aquí diu qui són, què pensem, què pretenem i què necessitem. I amb aquestes quatre preguntes, al llarg de 30 anys, hem tingut 99 sís per un no. I aquest no ha sigut un estimulant per convertir-ho en un 100%. I quan acaba un concert, torno a repetir les gràcies verbalment. En 30 anys no s'ha ajornat, no s'ha suspès cap concert, malgrat algunes dificultats que seria
que
curiós.
Tingut,
però no s'ha cancel·lat cap concert. Mm-hmm. Tot allò que s'ha promès s'ha portat a termini. Nostre Senyor ens ha ajudat, indudablement. Però és que les persones han vist des del primer moment una serietat, una fortalesa, no nostra. Ens venia donada per aquest acolliment que anaven trobant. I quan picaven la porta d'una coral, d'un músic, d'una formació, els hi deien, mireu, voleu fer un concert solidari? El caché, l'agraïment. L'espai, si tu me dius que sí, el buscaré. Llavors buscava majoritàriament, els concerts es fan en església, perquè és lo lògic, per lo que estaven fent els concerts. I a partir d'aquí, a les persones se'ls convocava, llavors per correu postal,
imagina't,
el mail, no sabíem ni el que, almenys jo no sabia el que era.
Clar.
I quan rebien el paperet, em deien, escolta'm que vindré, ah, molt bé, moltes gràcies, molt bé, moltes gràcies, però si no poden venir,
no
tranquil, que ja està anunciat el següent, i darrere ja tenien el següent, o sigui que jo aprofitava.
Me'l deixes veure, Mercè?
Aquí el tens.
Deixa'm el tocar, aquest
és per tu.
Gràcies.
Amb aquest programa que teniu tota la informació, la gent ja sap a què dediqueu el projecte d'aquest any.
Nosaltres, igual que van començar la maleta buida de concerts, van començar a la maleta buida de diners. Per, no sé, mentiré, ja saps que per obrir un compte s'ha de posar uns diners que, d'una manera anònima i solidària, els van posar les persones que van començar el camí. I llavors, doncs, van dir, quan recollirem? Bueno, per voler, volien recollir milions de pessetes.
Clar, llavors era però pessetes.
La realitat, sí, llavors hi ha pessetes, fins a l'any 2000, que no va canviar l'euro. Però, clar, la realitat era... Llavors van dir, no agafarem un projecte. Primer farem el camí i recollirem. I farem... O sigui, l'associació fa el que fan totes les associacions, però fent coses que no fa ningú. Nosaltres comencem el 1 de gener
sí?
i acabem el 31 de desembre. El mes de desembre què passa? El mes de desembre tothom es torna feble, solidari, tendre, tothom dona. Nosaltres aquest mes el que fem és donar, perquè normalment els concerts sempre acaben la vigília de començar l'advent. I llavors fem el compte de lo que s'ha recollit, que és molt fàcil de fer, i dient, què s'ha recollit? 100.000 pessetes, ara 2.000 euros, 3.000 euros, hasta l'any de la pandèmia es va poder donar perquè alguna persona, el número de compte que hi ha aquí, havien fet aportacions voluntàries, sense demanar-los sí. ningú. I després de la pandèmia, que la vam superar, també vam fer un concert de retrobament. A llavors van dir, quan hem recollit 100.000 pessetes? Mare meva, a on te les donarem? Bueno, Casal dels Infants de Raval, el Gavina, els Quatre Vents... Sí. Mare meva, però si hi havia tants llocs on donar-lo...
I
llavors van dir, els hi donem les 100.000 pessetes? Mira, el poc, quan es comparteix, és molt. Així és que és poqueta cosa, però ben repartideta. I llavors van repartir entre dos o tres entitats, depenia de lo que se recollia. Però nosaltres rebíem les demandes, perquè, lògicament, de seguida, les entitats ens escrivien, hi ha un parell d'entitats, un parell, com potser recordo, Estel Tàpia, que ja no està en funcionament, perquè s'ha integrat en el Sant Pere Clavé, però totes estan funcionant, Totes estan funcionant. I jo animo la gent a dues coses, a que vingui al concert i faci l'aportació, si està d'acord. Però també que visitin aquestes entitats, que copsin la realitat, perquè ells ho agraeixen. Agraeixen els diners, lògicament, són necessaris, però també una visita. Llavors, aquesta és la fortalesa, que la gent saca aquells 6 euros... Són 1.000 pessetes, el que es va començar demanant al principi.
I, però, perdona una pregunta, Mercè, perquè, clar, aquest concert ja va tenir lloc...
El dissabte passat.
El dissabte passat. Com va anar?
Ai, molt bé. Molt bé. Perquè, mira, el primer que vaig fer va ser donar gràcies a Déu que estava plovent.
Clar, perquè va ser un
concert normalment,
que va plujar,
Que normalment no va bé que plogui.
No va bé. Però, Mercè, ara...
Però ara sí.
Ara, ara sí.
Ara sí, ara sí, perquè hi ha molta sequera.
Clar, per tots aquells oients que diguin, és que jo vull contribuir, no?
Ja, doncs hi ha un número de compte. Per això jo el programa sempre els dic, no el llencin, sisplau, guardin-se el programa. És que aquest programa serveix, és com una pastilleta.
Val.
Quan demà pensi que la cosa no va bé, que el món és una mica fos, que no hi ha esperança, agafi el full del concert. Llegeixi-ho i veurà que sí, que hi ha esperança, que hi ha força, que hi ha una mica de sol,
sí.
Encara que hi hagi núvols. Perquè el programa té moltes coses.
Deixa'm preguntar-te una cosa, Rosa Maria, deixa'm preguntar-li a la Mercè si... Clar, ara estem parlant del Liceu, que es va reconstruir en 4 anys.
En 4 anys el Liceu
sí, voldria...
es va reconstruir. I el Raval, què? Com pues està ahí la
está.
Reconstrucció?
Esta ha fet un canvi molt gran. O sigui, jo sempre dic que la mesura és la peça fonamental. Llavors, o sigui, del Raval, que jo vaig conèixer als meus 75 anys, Jo he viscut tota la vida a Ciutat Vella. Per tant, del Raval de fa 70 anys, al Raval d'avui ha hagut un canvi molt gran, passant per totes les etapes. Però, indudablement, no deixa de ser el Raval. On està el gruix? Avui, afortunadament, tenim coses molt importants. Tenim Assís, que està a Sarrià.
Sí.
És emblemàtic. Sí. Tenim l'Eura, a la plaça de les Ceps. És a dir, el Raval ja no aglutina tota la negativitat. Avui a Barcelona està una mica estesa, hi ha molts llocs, hem evolucionat en positiu, en millora, però és que, desgraciadament...
Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passé, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui...
Encara ens queden uns minuts, Rosa Maria, per conversar amb la Mercè de la Torre, que és la presidenta de Per l'Altre Cor Cremat de Barcelona. També ens agradaria preguntar-li avui a la Mercè d'on li ve, no, Rosa Maria?
Sí, aquesta vena solidària. D'on l'ha tret la Mercè?
Aquesta energia, aquesta... Ostres, és que, clar, tu, abans parlàvem fora micro, dèiem que són 30 anys, no? Clar, aquests 30 anys costen a vegades, també, no? Físicament arriba un punt que no sé si tens la mateixa energia que quan vas començar o no.
Pues mira, jo tinc que fer homenatge. Ho tinc en l'ADN. Ho tinc en l'ADN. Vaig tenir uns pares meravellosos i una mare molt solidària. Llavors, per mi, ser solidària no és cap esforç ni... És la meva manera de viure, pensant què puc fer per l'altre. I mai m'he respost res. Sempre he dit alguna cosa. Alguna cosa, malgrat totes les dificultats. Malgrat totes les dificultats. Sempre, perquè el que no té res, amb una paraula... A mi alguna persona m'ha dit m'agradaria ajudar-te, però no tinc res. Dic, miri, ni el primer ni el segon. Si vostè me vol ajudar, no em digui que no pot. Perquè vostè coneix algú que canti amb una coral? Porti-li el programa, ja m'està ajudant. Vostè sap algun espai que ens pogués acollir? Doncs digui'm amb qui tinc que connectar, ja m'està ajudant. Hi ha una frase, que per suposant no és meva, diu, ningú és tan pobre que no pugui donar, ni tan ric que no pugui rebre. Per tant, a mi la paraula de no puc és en aquest moment només possible. D'acord, perfecte. És com alguna persona també m'ha respost, és que jo ja ajudo, perfecte, perfecte. És que no es tracta de que tothom ajudi a tothom al mateix lloc, es tracta de que tothom faci el que pot en el seu àmbit. M'agradaria dir una cosa que sempre que he tingut l'oportunitat, quan es va cremar el Liceu, d'alguna manera, al sorgir l'associació, semblava que nosaltres estàvem en contra. Res més lluny, res més lluny. El primer que vaig fer amb els papers legalitzar va ser parlar amb el senyor Josep Caminal. Era el gerent del Liceu. I possiblement, profèticament, li vaig dir el Liceu serà una realitat. La Fenice es va cremar després i va trigar moltíssim. El Liceu serà una realitat. I jo vull, com a catalana, que el Liceu sigui una realitat, però també vull que es tingui en compte l'altre Cor Cremat de Barcelona. I el senyor Caminal em va escriure una carta que conservo i em va dir, jo sé que Caminal està amb vostè de tot cor. El gerent del Liceu ha de navegar entre dues aigües. Ho entenia perfectament. Però vam fer un concert. Quan el Liceu es va inaugurar, nosaltres, a l'any demà, vam fer un concert també de reconstrucció.
Mira, Mercè, Rosa Maria, tenim poc temps perquè arribem a l'hora en punt i hem d'escoltar les notícies, però jo crec que és interessant també, no?, saber que hem de prendre nota del proper...
Del proper concert.
Concert.
El proper concert és un dia emblemàtic. La Mare de Déu de Montserrat.
27
d'abril. Amb el Quartet Barroc de Sant Simó. Amb un espai que hem donat a conèixer... que era una mica desconegut, al Palau de Bellafira, darrere de l'Ajuntament de Barcelona, a la Capella de la Presentació, que ens acull any rere any.
Molt bé.
A la Gemma Morató, de la qual estic molt agraïda, que ens dona un acolliment fantàstic. És que és molt fàcil de fer el que fem, és molt fàcil.
A les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, 27 d'abril, dissabte, per suposat.
Doncs mira, prenem nota, i si no, el que podeu fer, perquè és el que ens ha explicat la Mercè, no, Rosa Maria, la gent també pot col·laborar.
Amb la fila zero, també.
Amb la fila zero, perquè
potser aquell dia... Exacte, el que no pugui venir.
Exacte, que és corcremat.org, www.corcremat.org. Mercè, ha estat un plaer que hagis vingut aquí al Fabricació. Moltíssimes gràcies.
Aquí en tindreu sempre, que la meva paraula o la meva informació personal, que per correu electrònic rebreu tota la informació que calgui. És la meva tasca. Fer difusió del que fem perquè la gent s'assabenti de que són necessaris.
Rosa Maria, gràcies.
A vosaltres.
Un dia més per portar-nos projectes tan ferms com el que ens has presentat avui per l'altre cor cremat de Barcelona. Hem parlat amb la Mercè de la Torre, que és la seva presidenta. Que vagi molt bé, Mercè.
A tu, per entrevistar-me, a la Rosa Maria, per suposat, i a tots els que me puguin escoltar, per al seu suport.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ho dèiem ara, que arribarem a l'hora en punt, bé, volíem dir a 3:45 de la tarda, amb aquests serveis informatius, perquè, clar, justament, ja sabeu que ens ho ha explicat el Toscano a l'Estel migdia, moviments d'última hora al Parlament, enmig d'un ple de pressupostos que no s'esperava, i en el darrer moment d'aquest matí, abans del migdia, doncs ANR ha fet l'anunci de que la votació tindria lloc d'aquests pressupostos a primera hora de la tarda. D'aquí 3 minuts, concretament, tindrà lloc aquesta votació, i és per això que des del Fabricació Pròpia anem a aquesta hora cap al Parlament per saber doncs, com ha anat aquest recés per dinar i sobretot per com s'encara aquesta votació importantíssima d'aquests pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Des d'allà, des del Parlament, hi tenim a la Judit Caselles, que ens informa d'aquesta última hora. Judit, què tal? Com estàs?
Hola, molt bona tarda, Mercè. Doncs si els diputats ja s'estan asseguent aquí a l'hemicicle per votar, que com has dit, aquesta votació ha de tenir lloc d'aquí res, 3 minuts.
Judit, clar, és molt interessant el que pot arribar a passar ara, i ens ho ha explicat en Toscano, Cristina Cassol, recordem-ho, fins ara de Junts, però ara, diputada no adscrita, ha anunciat que votarà finalment a favor d'aquests pressupostos, per tant, a favor d'Esquerra i dels socialistes, però encara queda un vot que encara es necessita, no?, per poder tirar endavant aquests pressupostos, Judit.
Sí, exacte, es preveu que sigui una votació molt i molt ajustada, 68 vots a favor de les esmenes a la totalitat, és a dir, a favor d'impedir que els comptes continuïn el seu tràmit parlamentari, i 67 en contra, els 33, com deies, Mercè, d'Esquerra, els 33 del PSC i el vot de la diputada no adscrita, Cristina Cassol. Una votació que també, deixem dir, que és polèmica perquè podria haver-se fet a 1:45 del migdia, quan acaba la sessió, però que la presidenta del Parlament, Anna R., ha optat per mantenir-la a 3:45 de la tarda, com es preveia inicialment, perquè un diputat de Vox no estava a l'hemicicle i això hagués pogut condicionar el resultat final d'aquesta votació. En tot cas, sense el suport de Junts i dels Comuns, sota apunta que el govern no aconseguirà aquests suports necessaris per aprovar una de les lleis més importants d'aquesta legislatura, que és la llei dels pressupostos, que preveia una despesa rècord de 43.000 milions d'euros, i d'aquesta manera es fa evident doncs, que Esquerra es troba en la debilitat parlamentària i que se li complica molt i molt poder esgotar la legislatura que, com tenia previst, volia esgotar el febrer de l'any vinent.
Per tant, Judit, si a aquesta hora, d'aquí res, d'aquí un minut, comença aquesta votació, no tiren endavant aquests comptes de la Generalitat, podríem dir que Catalunya aniria de cap a unes noves eleccions, per tant, anticipades?
De cap, encara no m'atreviria a dir-ho, eh? Fa temps nosaltres també que ho preguntem als passadissos, tot aquest tema de les eleccions anticipades, perquè ja es preveia que finalment el govern i els comuns no acabarien tancant cap acord. Fins ara, a fons, el govern sempre han dit que pas a pas, que no ens trobàvem en aquest escenari de plantejar-se unes eleccions anticipades, però ara ja no amaguen que és un escenari que, òbviament, han d'estudiar i que contemplen. Fins ara, recordem, la voluntat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sempre ha estat esgotar aquesta legislatura, esgotar-la al febrer del 2025, però no es pot amagar que sense aquests pressupostos se li complica molt poder esgotar aquesta legislatura, primer, perquè recordem que Esquerra només té 33 diputats i que qualsevol partida extraordinària que ara volgués aprovar l'hauria de portar aquí al Parlament i negociar-la, i segon, perquè els pressupostos preveien 1.000 milions per la sequera i a ningú no se li escapa que venen uns mesos molt complicats per aquesta falta d'aigua a Catalunya i no disposar de forma immediata d'aquests recursos, doncs és un hàndicap per al govern. Mira, Mercè, et deixo perquè ja està parlant en R per anunciar que ara tindrà lloc aquesta votació i, si et sembla, de seguida que hagi acabat, us anuncio quin és el resultat.
Doncs vinga, estarem molt pendents. Judit, en qualsevol cas, quan acabi aquesta votació, ens dones pas, ens demanes pas i cap allà, cap al Parlament, i ens expliques doncs, com ha anat al final, si és a votar a favor o no. Esperem a veure què passarà. Gràcies, Caselles. Connectem d'aquí res.
D'acord, fins ara.
Un minut ara mateix que passa de 3:45 de la tarda. Pau Massip, ampliem tota aquesta informació que ens ha agafat una mica, no?, amb el peu torçat, perquè ens esperàvem tots que aquesta votació tindria lloc abans de dinar, sobretot part dels diputats avui al Parlament de Catalunya, i al final no ha estat així.
Sí, sembla que faltava un diputat de Vox que no estava present a l'hemicicle i això hagués provocat un empat 67 vots a favor del pressupost, 67 en contra, i hauria obligat a repetir la votació. Per tant, la presidenta del Parlament ha decidit suspendre la sessió i reprendre la votació que s'està fent ara mateix. S'està reprenent aquesta sessió. En principi ja hi ha tots els diputats que hi havien de ser o els que no han delegat el vot, i per tant hi haurà els 135 vots que s'han de pronunciar.
Pau, en tot cas, ui, la votació que s'ha d'anar ràpid, no? Entenc?
Sí, és un tràmit. De fet, pels que estiguin més pendents de l'actualitat municipal, és el mateix tràmit que va superar fa uns dies el govern de Jaume Collboni i l'Ajuntament de Barcelona. És el pas previ a poder debatre els pressupostos al Parlament. O sigui, el que han fet tots els partits de l'oposició és dir aquests pressupostos que ens presenta el govern de Pere Aragonès no ens agraden i, per tant, no els deixem ni debatre. N'hauria de presentar uns de nous. El problema és que els 33 diputats d'Esquerra Republicana són totalment insuficients i, al final, l'aritmètica no dona per més. És a dir, si renuncia al Hard Rock per al PSC, si està a favor del Hard Rock, no té el suport de Comuns o de la CUP, que són alguns dels grups minoritaris que podien votar aquests pressupostos. Llavors, és que no és que Aragonès vulgui realment convocar eleccions, sinó que l'aritmètica parlamentària ara mateix no dona més marge de vot, de joc a Esquerra Republicana.
Perdona, Pau, és important també el que surti avui d'aquesta votació, que estem pendents. De fet, ara mateix està parlant Carrizosa, segurament doncs han de dir alguna cosa, no? Sembla doncs que la votació...
Sí, perquè un dels vots delegats és el del Rubén Wagensberg, d'Esquerra, que a més és membre de la mesa. Recordem que està a Suïssa, que va marxar a Suïssa per la investigació que estava fent sobre ell l'Audiència Nacional, pel cas Tsunami, i Ciutadans, hem vist el portaveu de Ciutadans, el senyor Carlos Carrizosa, que demanava una reconsideració, i de fet ara mateix s'està suspenent la votació
i la mesa del Parlament atendrà aquesta consideració que ha demanat Ciutadans. O sigui que ara s'està parant
de nou aquesta
exacte.
Votació, sí, que sí, sembla sí, que sí, sí, avui, sí. Com la digestió, ens costarà.
Sí.
Deixem preguntar res, rapidíssimament, perquè nosaltres continuarem endavant amb el Fabricació, però tindrem aquest ull posat. De fet, si m'ho permets, tenim a la Caselles connectada, no sé si ens està escoltant. Intentem parlar amb la Caselles, a veure què ha passat des del Parlament, però, Pau, important també el que surti avui d'aquests pressupostos, perquè no sé quin efecte o quina implicació poden tenir els pressupostos generals de l'Estat.
Clar, aquí Esquerra Republicana va jugar una carta que va dir que si els comuns no li aprovaven els pressupostos no votarien a favor o posarien més pals a les rodes als pressupostos generals de l'Estat. Sí que és veritat que si es convoquen eleccions i Esquerra Republicana ja no té la necessitat d'aprovar uns pressupostos, realment no té cap necessitat de facilitar uns comptes a l'Estat, al govern de Pedro Sánchez, perquè estarà en campanya i, a més, no tindrà cap, per dir-ho així, cap element que l'obliguin a votar a contentar els socialistes i els comuns al Parlament de Catalunya. Per tant, podrà ser molt més exigent. De fet, segurament ho serà, perquè entraran la lluita electoral amb Junts, amb el votant més independentista, i llavors tots dos apostaran molt fort a l'hora de demanar exigències a l'Estat a canvi d'aquests pressupostos. També sense els pressupostos, molts dels projectes que volien reivindicar els republicans aquest últim any abans d'anar a eleccions quedaran paralitzats. Vull dir, s'haurà de veure com queda tot el tema del traspàs de Rodalies, s'haurà de veure qüestions d'aquestes com el tema de les transferències dels projectes. Vull dir, també, si no hi ha pressupostos i es convoquen eleccions, Esquerra Republicana tampoc té cap necessitat, per exemple, de tirar endavant amb la B40.
Fem una cosa, et demanaria que avui aquesta tarda fabriquis la tarda amb nosaltres, Pau. Estarem pendents de tot el que passi des del Parlament. Per tant, ni cap allà, ni cap al Parlament, on està passant ara mateix la notícia, i allà hi tenim la Judit Caselles. Judit, què tal? Molt bona tarda de nou. Espera, a veure si ens escolta. Judit, bona tarda. Doncs sembla que l'hem perdut, mare meva. Són com aquestes votacions, que ara no les trobem que no estan enlloc. Deies justament la importància de la votació d'avui per als efectes que pugui tenir en aquests comptes pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, però
també hi ha, perdó, Mercè, també sí. Hi ha afectacions a Catalunya, és a dir, el govern va aconseguir, entre altres mesures, calmar els ànims amb els sindicats d'educació revertint unes retallades, però que estaven lligades a l'aprovació d'aquests pressupostos. O també qüestions en temes de salut. Recordem la vaga d'infermeres i les protestes dels metges. També es va firmar un conveni. Clar, molts d'aquests elements també estan lligats a aquests pressupostos. Si no tens pressupostos, és molt probable que torni conflictes amb els sindicats en diferents sectors, educació, salut, etc. Llavors, haver d'aguantar tot un any amb aquest clima encara més contrari, o com explicava la Judit ara, també el tema de la sequera, haver de gestionar la sequera amb uns pressupostos prorrogats és bastant inviable. Per tant, no, és que no té masses més incentius per estar a favor.
Anem cap al Parlament, que ara sembla que sí que hem pogut connectar amb Judit Caselles. Judit, molt bona tarda de nou.
Hola, bona tarda de nou, Mercè. Doncs mira, deixa'm dir-te que hem de tenir paciència, eh?
Avui em sembla que la tarda reclama molta paciència. Què ha passat, Judit? Explica'ns-ho.
Doncs mira, que s'ha hagut d'aturar aquesta votació perquè Ciutadans ha demanat una reconsideració perquè no es compti el vot del diputat de Junts de Lluís Puig, que recordem que es troba a l'exili. Doncs Carlos Carrizosa, el president del grup parlamentari de Ciutadans, ha demanat que vol que la mesa analitzi si s'ha de comptabilitzar o no s'ha de comptabilitzar el seu vot, i per tant hi ha hagut doncs una aturada perquè la mesa faci aquesta reconsideració. Deixa'm dir, però, que sempre que ho ha demanat Ciutadans, sempre s'ha dit que el vot de Lluís Puig sí que s'ha de comptabilitzar, perquè recordem que la mesa és de majoria independentista i sempre s'ha mostrat doncs favor a comptabilitzar aquest vot. Per tant, pensem que és senzillament un tràmit parlamentari i que quan s'acabi d'avaluar aquesta situació ja podrà continuar en marxa el ple.
Doncs, Judit, si et sembla, en el moment en què comenci aquestes votacions, ens demanes veu i connectem amb tu.
I tant, sí.
Doncs se'ns ha quedat una molt bona tarda.
Sí, entretinguda ho serà,
entretinguda.
Sobretot al Parlament.
A veure, m'agradaria també, perquè els nostres oients, segurament la pregunta que ens fem tots ara és què passarà si aquests pressupostos no tiren endavant. Entenc que hi ha diversos escenaris, Pau, i un d'aquests escenaris és, de fet, segons de fons del Parlament, diria que aquest mateix migdia, quan hi ha hagut aquesta pròrroga, mai millor dit, no?, d'aquesta votació a la tarda, el nucli més fort d'Esquerra ha hagut d'anar fins al Parlament per veure, no?, per valorar la possibilitat d'una unes eleccions anticipades. Ja. Què pot passar si no es voten aquests pressupostos?
Esquerra,
si
jo no crec que confiava molt en aconseguir, amb aquest anunci que ha fet al matí el president, d'aconseguir ni que fos l'abstenció dels comuns, no? El president ha proposat a paralitzar momentàniament el projecte del Hard Rock per la sequera. El que passa que els comuns li han dit que no, que volien o paralitzar-lo completament o res. Per això han anunciat que no. De fet, el discurs de Jéssica Albiach al matí al Parlament ha sigut molt dur contra Esquerra, contra el president aragonès. Fins ahir, el que deien des d'Esquerra era que no volien anar a eleccions. També agafats en l'esperança aquesta, perquè si ahir ells ja deien que volien anar a eleccions, en el fons també estaven reconeixent que no hi havia res a fer amb els comuns i que el tràmit d'avui era absurd. Per tant, suposo que també era part d'aquest discurs. Però sí que deien que Pere Aragonès, que sempre s'ha caracteritzat per tenir un perfil més de gestor, un perfil més baix, més baix en el sentit més calmat, més conciliador, buscant més la negociació. Ell també defensava que volia allargar la legislatura. Realment, ell és qui té la potestat de convocar les eleccions.
Perdona, allargar la legislatura, per situar, és el febrer del 2025.
Sí, exacte. A la legislatura li queda un any de vida, passi el que passi, perquè el febrer de... Recordem, vam votar el febrer del 2021, que encara estàvem en pandèmia, el dia de Sant Valentí, em sembla que era el 14 de febrer, doncs el 14 de febrer de l'any que ve ja s'hauria de votar. Això encara pot passar, vull dir, el president pot decidir no convocar eleccions i completar la legislatura completa, fer els 4 anys i esgotar aquest últim any de mandat. Però és el que et comentava, és bastant complicat poder-ho fer amb 33 diputats al Parlament i uns pressupostos prorrogats, perquè a més, si ara mateix amb la discussió d'aquests últims pressupostos ja estem en mode campanya, per dir-ho així, si això s'allargués encara seria molt més acusat. Vull dir, tant socialistes com Junts com Comuns encara apretarien molt més Esquerra en temes electorals, per marcar perfil. Llavors, és bastant complicat. També aquí hi ha un altre factor que jo crec que deu ser una de les parts del que està discutint Esquerra a dins del nucli dur, que és que s'estan articulant diferents llistes. Es parlava molt del quart espai independentista, no? Ara hi ha Junts, Esquerra i la CUP. Es parlava d'aquest quart espai independentista. Sembla que hi ha diferents possibilitats. Una és la llista cívica, aquesta que està organitzant l'Assemblea. Després també hi ha el nou partit que ha de presentar el filòsof
Jordi
Graupera i la exconsellera Clara Ponsatí, que volen presentar aquest nou projecte polític.
El 21 d'abril.
Fins i tot hi hauria una altra possibilitat, que és aquest possible una possible llista d'Aliança Catalana, el partit de Sílvia Orriols, que ella es declara independentista, un independentisme amb tics racistes, xenòfobs. Fins i tot dins d'aquest espai hi hauria una altra possibilitat, que seria que es presentés Front Nacional, que és un altre d'aquests grups. De fet, Sílvia Orriols surt de Front Nacional i crea Aliança Catalana. Per tant, tots aquests grups que hi han al voltant de l'independentisme, que no és que tinguin possibilitats, de moment, cap enquesta ho ha recollit, d'entrar al Parlament, però sí que podrien provocar pèrdues de vots als partits independentistes cap a aquests espais, i que això els hi traiessin diputats en un possible futur Parlament. Llavors, si ara convoques eleccions i són immediates, abans de l'estiu, segurament...
Disculpa, perquè d'aquí un minut, justament, la Judit Caselles ens ha dit que començaria ja aquesta votació. De fet, ja podem veure, doncs, els diputats de novament, doncs, esperant, diguéssim, aquesta mesa que, com deia la Caselles, no?, ha sortit per valorar doncs, el que se li ha demanat per part de Carlos Carrizosa, i sembla ser que en aquests moments ANR ja està parlant. Per tant, d'alguna manera, doncs, sembla que ja comença ara mateix, doncs, aquesta votació. Per explicar a la nostra audiència, Pau, és important també que per part dels comuns el que es necessita és l'abstenció, si no m'equivoco. Explica'ns això tu, perquè es puguin prorrogar, si més no, aquests pressupostos. És així, no? Què necessita Esquerra ara mateix?
No, o sigui, avui es voten les esmenes. Llavors, si els vots a favor de les esmenes guanyen els vots en contra, es tomben els pressupostos. Si els vots en contra d'aquestes esmenes, que i vota, o sigui, en contra de les esmenes i a favor dels pressupostos, hi votaran Esquerra i PSC. Junts sumen 66 diputats. Els hi falten dos per la majoria absoluta. Just abans de dinar, just abans de o sigui, quan s'ha sabut que esperava la votació, la diputada adscrita Cristina Casol, que fins fa poc era de Junts, ha anunciat que donava el seu vot a favor també dels comptes.
Disculpa, Pau, perquè ens està arribant que estan havent-hi problemes tècnics a la votació. Vull dir, ho ha anunciat la mateixa presidenta del Parlament ara mateix. Per tant, cara de no sé de com descriure la cara del president
Realment,
Pere Aragonès.
Realment, quan s'està de pega, o sigui, res surt bé, eh?
Sí, és com un desgavell ara mateix d'incredulitat de tot el que està passant, no? Ara mateix al Parlament, esperant aquesta votació, Joan Ignasi i Elena, també amb una cara de resignació, de dir, això avui no sé si es podrà portar a terme, però en tot cas dius això. Per doncs, el que sí pot passar ara mateix amb aquestes votacions, o el que s'espera ara a de Comuns.
Sí, clar, amb una abstenció ja hi haurien més vots a favor dels pressupostos que en contra, i podria seguir aquest tràmit. El tema és això, que els comuns no sembla que estiguin gaire disposats a abstenir-se i que votaran que no els comptes, com tota la resta. Però ja et dic, això és l'inici del tràmit. Llavors s'haurien de debatre al Parlament i s'haurien d'acabar votant d'aquí uns dies. Simplement és començar aquest tràmit. Per això és un cop dur, també, perquè si ja no tens ni socis suficients per poder començar aquest tràmit, debatre els pressupostos a la cambra, on s'ha de fer, és molt complicat poder-ho fer.
Pau, deixa'm preguntar-te també, com s'ho deu estar mirant Junts, ara mateix?
Junts, amb això que et comentava d'avançar les eleccions i evitar que tots aquests espais es puguin articular d'una manera efectiva i puguin participar amb possibilitats de treure bastants vots a les eleccions, en el fons l'afavoreix, perquè en les fronteres aquestes de vot que tenen els partits en tenen més Junts que Esquerra, segons diuen les enquestes i els estudiosos d'aquests temes. Per tant, llavors, els diputats de Junts, en aquest sentit, els hi surt a favor que s'avancin les eleccions, perquè també s'estalviarien aquests competidors. Al final, el quart espai independentista, unes possibles llistes independentistes al voltant del ara surt 67-67,
és que en aquests moments, ja s'ha començat a votar, per tant, hi ha aquest empat que deies tu.
Sí.
Vull dir que és una jornada trepidant. Deixa'm parlar amb la Judit Caselles, a veure si podem connectar amb ella. Judit?
Em sentiu?
Perfectament. Caselles, què està passant ara mateix al Parlament?
Doncs mira, no és un empat, sí que vosaltres heu pogut veure en el panell, no?, que sortia 67-67, però és perquè en el panell mai es compta aquest vot del diputat de Junts, Lluís Puig. Per tant, a efectes pràctics, el que quedarà escrit en el Diari Oficial del Parlament és que hi ha 68 vots a favor de les esmenes a la totalitat i 67 en contra. Per tant, podríem dir que el govern ja ha perdut aquesta votació dels pressupostos.
Doncs, Judit Casellas, moltes gràcies. No sé quin és l'ambient ara mateix que respira, no?, després d'aquesta votació.
Doncs, com era previsible, cares de pomes agres entre el govern. Espera, que parla el president, Mercè.
Doncs en aquests moments està parlant el president de la Generalitat, per tant, l'escoltem. A veure si podem agafar la veu del president de la Generalitat, que ha començat, ha demanat poder parlar, i veurem, a veure quines són les paraules, perquè potser, Pau, en aquests moments el president podria anunciar aquestes eleccions que estàvem parlant.
Sí, sí.
Sí, doncs mira, l'escoltem.
Fem un recés de 10 minuts, quart, ja m'avisarà, doncs.
Disculpeu, sembla que no.
Fan un recés, fan una pausa. El president ha demanat fer un recés, ara s'haurà d'acabar de veure el temps.
Un recés de 10 minuts.
10, 15 minuts, s'haurà d'acabar de veure. Veiem que se'n va amb el diputat Jové, que és el president del grup parlamentari, amb el conseller Mascort, també el segueix. Estan marxant tots els consellers, amb ell.
Fem una cosa, connectem... Espera, tenim a la Casellas, que ens ho expliqui. Judit, podem connectar amb tu, a veure?
Sí. Sorpresa de tothom, dèiem, Mercè, el president ha fet aquesta intervenció molt breu aquí al Parlament per demanar un recés, ara ha sortit acompanyat de la resta de diputats, com comentava també en Pau. Si et sembla bé, baixo jo cap als passadissos a veure quin entrellat en trec de tot plegat, però el que està clar és que el govern acaba de perdre una de les votacions més importants i que se li fa molt complicat esgotar aquesta legislatura. Per tant, deixa'm anar cap als passadissos per veure si hi ha sobre la taula una possible convocatòria electoral, que a hores d'ara no es descarta.
Doncs, Judit, estarem molt pendents de tot el que ens puguis anar explicant des del Parlament de Catalunya. En qualsevol moment que tinguis informació, doncs ens demanes pas. Gràcies, Judit.
Fins ara, Mercè.
Mira, ho acabem de rebre. Suposo que la Judit estava pendent del que passava a la pantalla, per això no ho ha vist, però acabem de rebre de l'oficina del president Aragonès que el president convoca aquesta tarda un Consell Executiu extraordinari, retira, com deia, el projecte de pressupostos i reunirà a tot el seu govern a 4:45 d'aquí...
prop de mitja hora,
sí,
no?
Sí, una miqueta més de mitja hora, 40 minuts, a tot el seu govern, al Palau de la Generalitat, a veure si refà aquest projecte, quina és la decisió que pren. I diu que en acabar aquesta trobada amb el govern, o sigui que aquesta tarda reunirà el Consell Executiu de manera extraordinària, el president i tots els seus consellers, i que quan s'acabi oferirà una compareixença davant dels mitjans.
Per tant, fem una cosa, Pau, perquè se'ns ha quedat la tarda bonica, sobretot per Esquerra. Per tant, el que fem és analitzar encara més, si podem, doncs, aquestes votacions que, com acabem d'escoltar, ens ha explicat Judit Casellas en directes del Parlament, aquests pressupostos s'han tombat, i el que volem és saber, doncs, l'opinió de l'expert, en aquest cas del politòleg Jesús Palomar. Jesús, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jesús, entenc que com mig Catalunya has pogut seguir, no?, aquestes votacions, una tarda trepidant, podríem dir, des del Parlament de Catalunya. Quina lectura en fas? Què pot passar ara mateix, no?, després d'aquesta reunió, com ens explicava en Pau, no?, d'aquest Consell per part d'Esquerra, no? Podríem estar parlant d'aquí una hora d'unes eleccions anticipades? Com ho veus?
Aviam, encara... O sigui, els pressupostos estan prorrogats. Catalunya, el govern té pressupostos. El que passa que és evident que, lògicament, quan et tomen els pressupostos, doncs hi ha incertesa política, no? Hi ha incertesa política de si els podràs tornar a presentar i amb quines condicions. No serà el primer cop que anem a... Que Catalunya va amb pressupostos, o la Generalitat va amb pressupostos prorrogats durant 2 o 3 anys. Per tant, a priori, no necessàriament hauria de ser la convocatòria d'unes eleccions, però tampoc no es pot descartar. És evident que el govern té fa molts mesos que està en minoria parlamentària, de suport parlamentari, i la posada de manifest d'això és els pressupostos. Ara bé, que necessàriament això impliqui una convocatòria d'eleccions potser no és una conseqüència directa, és una possibilitat.
És una possibilitat. El govern quina altra alternativa té ara mateix per tu, Jesús?
Bé, aviam, el govern sap quines són, diguem, les pretensions de qui els ha votat en contra i, per tant, sap, si fa o no fa, què és el que podria arribar, on pot arribar, diguem-ho així, no? Dins un marc de renegociar. És cert que en els darrers dies, doncs, els comuns, doncs, havia tingut, ja tenia la certesa o la seguretat que això no podria passar, no? Però també és veritat que, aviam, es poden replantejar algunes de les esmenes o alguna de les propostes que havien proposat els comuns, no? Llavors, en aquest sentit, podria mantenir-se la negociació, on podria mantenir-se uns pressupostos, diguem, que d'aquí pocs dies o d'aquí poques setmanes puguin tornar-se a plantejar.
Clar, crida l'atenció, Pau, ara que tu deies, no?, el president, el que ha fet és aquesta convocatòria que tu deies del Consell del govern, parlant del govern i no d'Esquerra, crida l'atenció aquest fet. També s'havia d'aprovar la llei d'acompanyament, però és que no té cap sentit que s'aprovi una llei d'acompanyament perquè el mateix nom fa la cosa, per tant, acompanyament, si no hi ha pressupostos, no té cap mena de sentit. Clar, nosaltres ja sabeu com som, que ens agrada, doncs, valorar els diversos escenaris. Podria ser un dels escenaris el que planteja el Jesús Palomar, però en el cas de que siguin aquestes eleccions anticipades, posem pel cas, abans li preguntàvem, Pau Massip, Jesús, t'ho pregunto tu ara, a qui beneficia aquestes eleccions? A la mateixa Esquerra? A Junts per Catalunya? Com ho veus, això?
Aviam, evidentment, tots els partits polítics fan les seves accions, especialment pensant en el seu electorat, no? És a dir, aquí la lectura és els comuns han votat en contra, per tant, diguem que són, entre cometes, fidels als seus principis, no? I, per tant, doncs, assegures en unes hipotètiques eleccions, assegures el tanto, no?, perquè ens entenguem. Per part d'Esquerra Republicana, doncs, evidentment, el seu electorat també pot pensar que és fidel als seus principis el fet de no cedir en determinades qüestions que són, doncs, un marc ideològic, no? En el cas del PSC, doncs, evidentment, doncs, li pot sortir amb geometria variable, no? Perquè dius, bueno, sí, però sí, no? Clar. I no saps ben bé si el seu electorat li serà fidel en aquest àmbit, no? I evidentment, Junts també, doncs, ja sabíem que votaria en contra, no? Llavors, no és una novetat, diguem. Per tant, no hi ha un beneficiat clar o un benefici clar per ningú, ni un perjudici clar per ningú. És evident que el qui podria sortir més perjudicat és el govern, que no li han aprovat, però també és veritat que, entre cometes, això ja se sabia que podia passar.
Que podia passar.
En la minoria, doncs, no podies pretendre que se t'aprovés el pressupost de bones a primeres, no, diguem.
Jesús, fem una cosa, ho deixem aquí. Estiga't alerta, perquè potser, Pau Massip, aquesta tarda igual tornem a contactar amb el Jesús Palomar. Perquè...
Segurament. Dependrà de l'hora que s'allargui aquest Consell Executiu Extraordinari.
En principi, com tu deies, no?, cap a dos quarts de cinc, si no m'equivoco, de la tarda, d'aquí mitja hora, poc més de mitja hora.
Sí, ara
ja
són 35 minuts.
Doncs, Jesús, estarem molt pendents també de la trucada i de la teva valoració. Una abraçada i gràcies per entrar en directe.
Gràcies a vosaltres. Estarem pendents. Moltes gràcies.
I abans d'arribar a l'hora en punt, la Sandra Gómez, que tot això que ha passat durant aquesta mitja hora, Pau, ens ho explicarà.
Ara ens ho haurà de resumir entre ella i la Judit en res, en un minutet, dos.
I mira, per fer aquesta prèvia, tu
ho
deies, Judit Casellas, alguna novetat des dels passadissos del Parlament de Catalunya?
Doncs sí, crec que ja ho comentàveu ara amb en Pau, que el president i els consellers s'estan desplaçant cap al Palau de la Generalitat per retirar aquest projecte de llei de pressupostos. Han convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu per fer-ho, i quan acabi aquesta reunió extraordinària del Consell Executiu, el president Pere Aragonès compareixerà des del Palau de la Generalitat. No se sap exactament a quina hora serà, però podem calcular que aproximadament serà cap a les 6 de la tarda.
Doncs enganxarà l'Ignasi Miranda, al sense distància. A les 6 de la tarda. Moltes gràcies, Judit. Estem pendents. Jo entenc que tu te'n vas ara cap a la Generalitat, cap a Palau.
Generalitat, sí.
Vinga, doncs si hi ha alguna cosa, ens ho dius i obrim micros.
Perfecte, Mercè.
Una abraçada. Gràcies, Judit. Pau, fem una cosa, per resumir, per donar-li pas ja gairebé a la Sandra Gómez, no? Com resumiries tot el que ha passat en aquesta darrera mitja hora?
Doncs s'havia de votar els pressupostos al Parlament, ha acabat sortint, han tombat els pressupostos del govern de Pere Aragonès, i Pere Aragonès ha demanat un recés a la presidenta del Parlament i està marxant cap al Palau de la Generalitat, on d'aquí mitja hora ha de començar un Consell de Govern extraordinari amb Pere Aragonès i els seus consellers, i s'ha de veure quina és la decisió que pren en aquest Consell. El Jesús Palomar, el politòleg, deia que ell veia més una seguir negociant i tot
això.
Sí,
el Jesús ha estat com molt optimista, no?, en aquest sentit de continuar parlant, i negociant amb Comuns.
I ara estava llegint, per exemple, que un dels motius que té sobre la taula Esquerra per convocar eleccions el president Pere Aragonès és que ara mateix Junts no té un candidat clar i Salvador Illa està una mica relacionat amb la polèmica de les mascaretes pel cas Coldo. I això el pot beneficiar perquè en una campanya es farà servir, els votants del PSC poden tenir dubtes, poden votar Comuns, poden votar Ciutadans, poden votar mirar altres partits i debilitar el PSC. Per tant, d'incentius per convocar eleccions no n'hi falten.
Doncs fem una cosa, resumint tot el que ha explicat en Pau, ens ho amplia tot seguit la Sandra Gómez, el titular seria pressupostos tombats, per tant, el no de Comuns i també de Junts, diguem-ho, parlem-ho clar, i que, per tant, doncs, aquest fracàs pels comptes de la Generalitat. Gràcies, Pau. El mateix que
estem
li he dit
pendents
al Jesús, vull dir, qualsevol moment cap aquí, cap a l'estudi.
Jo estic a la redacció, em crideu i baixo.
Vinga, i explicar-ho aquí en directe, des de Fabricació. Gràcies, Pau Massip, i ara si donem pas a la Sandra Gómez, que ens expliqui millor, que ens ampliï tot el que us hem explicat fins ara, i a la tornada més Fabricació. Fins ara.